Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Cuponazo de l'11. Sigue ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Gràcies, són les 10 en punt del matí. Continuem des d'aquest Museu de la Ciència del Caixa Fòrum de Barcelona amb el primer debat d'alcaldables a la ciutat de Barcelona. I anirem ja a la segona part d'aquest debat, que serà la política de pactes, Enric Sierra.
Sí, quan són les 10 en punt, dir-vos que està anant molt bé, està sent molt viu, i ara obrirem aquesta segona part. En queda una altra, que és el que diem el minut de glòria, on vostès demanaran el vot mirant la càmera i sense interrompre's. Us estan portant molt bé. Només recordar a la gent que està entre el públic, aquí a la sala del Cosmo Caixa, que evitin això dels aplaudiments, perquè per ràdio se sent molt i llavors tapen les intervencions dels candidats i candidates. Per tant, en la mesura que puguin, jo sé que la cosa està molt animada, però exacte, molt bé.
Deixem l'entusiasme que es mostrin.
Val, no, però també, sobretot per respecte als milers d'oients que ens estan escoltant per ràdio i també a través del web de La Vanguardia, perquè això s'està emetent per streaming també pel web de La Vanguardia. Bé, anem a parlar de la política de pactes, perquè... I a partir d'una dada, ahir va sortir l'enquesta del CIS, que atorgava la victòria de Colau entre 11 i 13 regidors, seguit de Jaume Collboni molt a prop, entre 10 o 12, Xavier Trias entre 8 i 9, Ernest Maragall entre 6 i 7 i Daniel Cirera entre 2 i 3. Això és el que deia el CIS. En base a això, podria quedar proclamada la llista més votada i, per tant, podria ser Ada Colau la propera alcaldessa, perquè... si la resta no suma 21. També podria haver un pacte Comuns-PSC que sumaria majoria absoluta i fins i tot encara molt més si s'hi afegís Esquerra Republicana. I hi hauria una tercera possibilitat, que és PSC-Junts o Junts-PSC amb el suport del Partit Popular. Aquest seria algun dels escenaris que dibuixa el CIS. Ara venen les preguntes directes, que ho farem com hem començat abans. Preguntes directes sense que s'interpel·lin entre vostès. Senyora Colau, el CIS li dona la victòria, però obre, com dèiem, alternatives a vostè. Vostè intentarà que el PSC li doni el suport a bescanvi de que el PSOE rebi el seu per governar Espanya?
Jo defensaré governs progressistes a tot arreu, com he fet sempre, a Barcelona, Catalunya i Espanya, però mai supeditarà Barcelona a res, ni a ningú. I Barcelona és una ciutat progressista que té una majoria progressista, com també diu el CIS, i per tant sóc molt transparent. Voldré fer el que ja he fet aquests 4 anys, que és ser alcaldessa i liderar un govern progressista, arribant a acords amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista. Crec que sóc la més transparent i clara en els meus objectius i en les intencions.
Ernest Maragall, vostè no el dona guanyador, però són enquestes, segur que m'ho dirà, les enquestes són enquestes, però vostè podria donar suport a la coalició actual o podria donar suport a un alcalde independentista com Xavier Trias. Què tria, Colau o Trias?
Barcelona, evidentment, jo trio Barcelona. És a dir, li recordo, només perquè tothom ho sàpiga, fa 4 anys a l'enquesta del CIS també donava guanyador a la senyora Colau, i vaig guanyar jo. Vull dir, perquè consti, només simplement és una dada estadística o històrica, no? A mi em sembla que del que es tracta avui és de veure entorn de quin projecte, de quina estabilitat de govern, de quina fortalesa de govern estem en condicions de formular propostes de suma de capacitats i de projectes i de visions. I això ha de respondre al missatge que ens fixin els ciutadans el dia 28 de maig, que ens posin a cadascú al seu lloc i a partir d'aquí jo estaré en condicions com a alcalde per definir exactament quina agenda de transformació assumeixo i proposo per la ciutat i amb quina companyia.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Collboni, l'enquesta dona la victòria a Colau, però el situa vostè molt a prop. Fa 4 anys vostè va propiciar un pacte, el pacte per que no hi hagués un alcalde, un candidat independentista. Ara ho intentarà amb Xavier Trias o preferirà Ada Colau si vostè no guanya?
Ara guanyarem les eleccions i triem alcalde i triarem un alcalde socialista de ben segur. Jo ja he explicat que les tres condicions per arribar a acords i diàleg, El PSC és un partit d'acords i de diàleg, són model de creixement econòmic, no de decreixement econòmic, model social, i per tant garantir que no es privatitzen els serveis públics, i lleialtat institucional a l'Estat espanyol i a les institucions europees. En el marc d'aquest acord és com podem tenir, evidentment, un alcalde progressista, perquè seré un alcalde progressista. I, per cert, cada vegada més totes les enquestes, no només les del CIS, diuen una cosa. Jo sóc l'alternativa a la senyora Colau i sóc una alternativa progressista a la senyora Colau.
Molt bé, Xavier Trias. Ahir el CIS li deia que perd posicions al respecte d'altres enquestes anteriors. Vostè va dir que si no queda primer farà alcalde a l'alternativa Colau. Ho manté i intentarà un pacte amb el PSC?
Ah, jo el primer que dic és que això no és una enquesta, eh? Això és fer política. És a dir, el CIS fa política. A Catalunya el CIS no fa enquestes, fa política. La qüestió és que no l'encerta mai. Sempre s'equivoca, sempre fan uns plantejaments equivocats, no? Jo espero guanyar, estic convençut que guanyaré, i és evident que jo crec que Barcelona necessita un canvi i haurem de fer el canvi, i això dependrà dels altres si es volen entendre amb mi o si no es volen entendre amb mi.
Anna Grau, vostè creu que som víctimes de la maniobra que va fer Manel Valls fa 4 anys amb una candidatura que representava Ciutadans i també representava Barcelona pel canvi?
Mira, el tema Manel Valls, que cada palo aguantés su vela, nosaltres vàrem partir peres amb ell instantàniament. Més aviat creiem que som víctimes una mica, pues, això de l'ús de les enquestes, vull dir, però clar, és que això política en fa tothom, que aquí vàrem començar a veure enquestes en plan salvar el soldat de Trias, i ara veiem enquestes a fer com que gana la Colau per a levantar el Quinto Collboni. Nosaltres pensem que les eleccions no són un tràmit i que l'ús polític de les enquestes, nosaltres no som marca blanca de ningú, no som lobby de ningú, no som OPN de ningú, no firmem xecs en blanc a ningú, probablement per això algunes enquestes ens intenten matar, però d'això fa 17 anys i aquí seguim. Per cert, qui vulgui un alcalde progressista que no digui mentides, que em voti a mi, i qui vulgui canvi real, que em voti a mi, perquè, vamos, ja s'ha vist.
Després ja tindran temps de demanar el vot. Daniel Cirera, ja ha dit que no votarà Colau, això és una evidència.
Sóc l'únic que ha deixat clar això, eh?
El seu vot pot ser clau, segons aquestes enquestes, per fer un alcalde alternatiu a de Colau. Vostè què prefereix, votar un alcalde independentista o un alcalde socialista? Home, i no em digui que guanyarà vostè, que ja és una possibilitat.
Oh, estic treballant i jo demano als oïdors que m'ajudin a fer-ho, no? Però és veritat que el que vostè em planteja és que haguem d'escollir entre susto i muerte, no? I per tant, se'm fa complicat, no? Perquè, miri, el senyor Collboni forma part del problema en el que la ciutat de Barcelona ha viscut en aquests 8 anys, no? Ara sembla que no hi era, però ha governat a Barcelona. I per tant és molt complicat que qui forma part del problema ara vingui a solucionar els problemes que ja ha generat, no? I el senyor Trias, que tampoc va ser un bon alcalde, doncs és el candidat de Puigdemont. I per tant jo no vull posar a la ciutat de Barcelona ni al servei del senyor Sánchez ni al servei de Carles Puigdemont. Vull posar la ciutat de Barcelona al servei dels ciutadans de Barcelona. I per tant, si el meu programa electoral és el que faré com a línia vermella, qui vulgui parlar sobre el meu programa electoral, més seguretat, més mobilitat, hi podré parlar. Però xec en blanc li puc assegurar que ni un.
Un sobre tancat, doncs. Eva Parera, vostè ha dit que no regalarà els vots, però fa 4 anys
vostè va fer
que Ada Colau fos l'alcaldessa, vostè amb altres regidors, amb Manel Valls. Ara,
i Celestino Corbacho.
Sí, ara què farà si hi ha una alternativa a Ada Colau? Per qui es decantaria? Per un alcalde independentista? Per un socialista? I em dirà, no, ja ho entro jo, però...
No, de fet, aquesta pregunta l'únic que li pots fer és a Valents, perquè tots els altres els hi pots preguntar, però no serveix de res, perquè o hauran de consultar Madrid o hauran de consultar Waterloo. Per tant, nosaltres no hem de consultar ningú, així que...
El problema és que no entrareu.
París. Ho tenim, hem de consultar París. Ho tenim claríssim.
Que se m'emprenyen,
perdoneu. Per tant, jo no haig de consultar a ningú. Jo sempre ho he dit molt clar, des del primer dia, Nosaltres no sabem quin resultat tindrem perquè som un partit nou, som la gran sorpresa i no sabem generalment
bueno,
un partit nou el que passarà amb unes eleccions perquè no se'ns computa amb record de vot. En funció del resultat que tinguem, si decidim si no guanyem i si hem de decidir nosaltres, decidirem en funció de qui d'aquests senyors, evidentment que estem molt allunyats de Colau és impossible, molt allunyats d'Esquerra Republicana és impossible, molt allunyats d'un tripartit és impossible, molt allunyats de l'independentisme és impossible, però qui estigui disposat a acceptar que nosaltres, valents, estiguem a govern per aplicar polítiques a favor dels autònoms, a baixar els impostos, més policia, doncs aquest serà a qui tindrà el nostre suport.
Doncs ara tindran ocasió d'acabar d'interpel·lar-se Jordi quan vulgui.
Ui, no. Aviam.
Calça't, Jordi, calça't.
Gràcies. Fem-ho ràpid per un motiu, perquè d'aquí aproximadament uns 5-6 minuts hem d'anar a la publicitat per l'últim minut, perquè són les 10 i 10, i a dos quarts... Aquell rellotge no va bé, però un minut. 10 i 10. Parlant tots el més ràpid possible, sisplau. Ernest Maragall, sí, que m'ha demanat la paraula. Parlant tots, no us preocupeu. Ernest Maragall, endavant, Esquerra.
Molt bé. Mireu, jo sóc un home lliure avui, més lliure que mai en aquest terreny. I la meva única dependència és en aquesta ciutat, a més de ser la meva única passió.
Doncs amb els pressupostos no va ser així, eh?
Quan escolto la senyora Colau, clar, estic escoltant el mateix discurs que feia el 2019. Per tant, la credibilitat que es mereix és escassa, perquè ja vam veure els fets en què van consistir. Quan escolto el coqueteig, diguem-ne, explícit entre el senyor Collboni i el senyor Trias, i a més amb el... amb l'afegit del senyor Cirera fent aquí estic aquí, jo vull fer davalls, vull fer davalls, doncs llavors aquest, aquí identifico un risc explícit per Barcelona. Jo proposo un pacte de ciutat, de govern, el dia que estigui a l'alcaldia pugui formular-lo amb el seu contingut, amb la seva coherència i des d'uns valors determinats. Jo no traicionaré els meus valors. El 19 va ser la primera vegada que l'alcalde de Barcelona no va ser el guanyador de les eleccions. Per primera vegada en democràcia, el 19, es va impedir que el candidat guanyador fos l'alcalde. I aquí encara estem pagant les conseqüències.
Anna Grau, de Ciutadans.
Bé, jo voldria aclarir que recordar que Ciutadans és ni més ni menys que Ciutadans. Ciutadans és un partit que ha pagat molt cara la seva coherència. Vàrem trencar una coalició de govern i un grup municipal per no secundar la maniobra d'en Manuel Valls. No sé si hi ha més aspirants a Manuel Valls per aquí, perquè nosaltres veiem moltes ganes de pactar, però no per dir què es pacta. Nosaltres hem passat una autèntica agonia electoral de la qual hem sortit purificats. Jo, no, i no només jo sol, el senyor Carrizosa aquí present, tenim garanties del secretari general de Ciudadanos de que no hi haurà cap interferència. Ciutadans Catalunya i Ciutadans Barcelona decidiran el seu destí perquè volem ser força de govern a Barcelona i a Catalunya, i digue, nosaltres no farem a l'Ajuntament de Barcelona ni xecs en blanc, ni combinacions, ni assistirem a aquest mercat del peix, de jo si mano, manes tu, manes, per total, per dir mentides i no solucionar res. Nosaltres, i acabo, gràcies, anem a pèl, com es pot veure apreciant el meu cartell electoral, anem a pèl en aquestes eleccions, hi ha el que hi ha el que es veu, i no diguem mentides, treballarem molt, no direm mentides, i procurarem que ningú que digui mentides li surti gratis.
A mi em preocupa la credibilitat d'en Jaume Collboni, no? Perquè
bueno,
fa un moment...
moltes credibilitats.
Fa un moment acaba de dir una cosa que, home, que està bé sentir-la, però després en sus hechos los conoceréis, no? El senyor Collboni diu... jo pactaré amb qui sigui lleial amb l'Estat, no? I jo li dic, home, senyor Collboni, vostès estan governant a Espanya amb Bildu, estan governant amb Esquerra Republicana, a la Diputació de Barcelona vostès governen amb el partit de Carles Puigdemont i l'obra Borràs. Per tant, home, no sé, jo crec que hauríem de ser una mica coherents, no?
Val, per relacions, senyor Collboni.
Jo he dit que, efectivament, no pactaré... no faré ni alcalde el senyor Trias ni alcaldessa la senyora Colau. Amb la senyora Colau...
I per què ha governat també ella 8 anys?
Colau, deixi parlar.
No, però és que no ho entenem. És que no entenem.
Deixa el que ja ha reconegut que no guanyarà les eleccions.
Una mica d'educació, sisplau.
Jo escolto educadament, una mica d'educació.
Però té resposta o no?
Deixa que digui qui farà alcalde. Anna, deixa que digui qui farà alcalde.
Calma. Una mica de calma.
Vinga, Jaume.
És que vostè no les contesta, les preguntes. Jo ja n'hi porto dues que no m'ho
he vist. Està traient la feina, eh?
Queda tot
en permet.
Jaume Calvany, endavant.
Jo no faré alcalde al senyor Trias, jo no faré alcaldessa a la senyora Colau. Amb el senyor Trias, evidentment, té una posició que és la de Junts per Catalunya, que està a les antípodes del meu partit.
A la Diputació també?
Un moment, sisplau, deixin acabar.
Bueno. Ahir mateix es feia l'acte de campanya al costat de la senyora Laura Borràs, que és la presidenta del seu partit, que té una posició d'unilateralitat a la independència, i que és la senyora que, a més, va estar tallant la Meridiana durant 1.000 dies a la ciutat de Barcelona, infringint la llei.
I amb la senyora Colau, i el delegat del Colau,
una discrepància de fons. Formem part de la família progressista, és veritat, però tinc una gran discrepància de fons, i que s'ha vist durant el govern, que és que ella està a favor del decreixement econòmic i jo estic a favor del creixement econòmic. I li diré, sense el PSC en el govern municipal, avui no tindríem Mobile. Sense el PSC al govern municipal, avui no tindríem Copa Amèrica. Sense el PSC al govern municipal, no haguéssim ampliat la Fira de Barcelona.
I la tercera pista del Prat.
4 minuts.
I la tercera pista del Prat.
La gran discrepància que jo tinc amb la senyora Colau.
Gràcies, Jaume Collboni. Xavier Trias, era parella i capa de Colau, sisplau, Xavier Trias.
Aquestes eleccions jo crec que... La gent vol canvi. La gent vol canvi. La gent diu, volem canvi. I jo sóc l'únic que asseguro que no faré alcaldessa a la senyora Colau i que no governaré com la senyora Colau. Els altres no diuen això.
Home.
Això és així.
Jo no governaré.
Això és així. I per tant, la gent ja sap de què va això. Si no volen que governi la senyora Colau, doncs escolti, m'han de votar a mi. No, votin a Trias. No? Això està claríssim.
Però si no voten que vol dir Colau,
és una situació... És una situació molt clara, eh? I els pactes que jo faré seran pactes per Barcelona. No s'excitin.
No, és que tu podies haver fet que la senyora Colau no fos alcaldessa de Barcelona.
No col·loueixis.
I va renunciar.
Anna Grau i Daniel Cirera.
I va renunciar.
Clarament, no s'excitin.
Que hem d'anar a la publicitat.
S'exciten.
Sí. Home, abans o després de la publicitat.
Endavant, ara.
No vaig esponsoritzada, molt bé. Senyor Trias, vostè canvi no és, i ha estat uns quants anys governant l'Ajuntament. De debò, l'única Barcelona que no s'ha aprovat aquí de tots vostès és la nostra, la València.
Home,
vostès ja sabem com...
Uns quants pressupostos
ja sabem
de la Colau,
com governen. A mi em sorprèn veure algunes formacions que diuen que venen a combatre l'independentisme des de fa tants anys, com haguessin permès que governés una alcalde independentista a la ciutat de Barcelona, tot sortint del procés i esperant la sentència, no? El senyor del Partit Popular es posa estupendíssim amb Bildu, no? I amb Junts, però vostès tenen de número 2 a Lleida una persona que va jurar el càrrec pel mandat de l'1 d'octubre. Vostès acaben de fitxar
un portaveu
de Bildu. Vull dir que vostès no es posen tan estupendos, no?
Un moment.
Publicitat.
Sí, no, que...
Ah, vale.
Que ha de colar, per favor.
És que semblava publicitari.
És que m'està tallant a vostè, l'estan tallant i em sembla...
Semblava un espot publicitari, això.
Gràcies. No, i Esquerra Republicana, prioritat personal, el senyor Maragall, que aquí hi ha uns quants diputats de Comuns que poden testificar que van ser qui li van obligar a vostè a canviar el vot en uns pressupostos. O sigui que prioritat de Barcelona cap. Per vostè Barcelona va ser una moneda de canvi i ha estat una moneda de canvi aquests 4 anys.
Gràcies. Ha de colar, sisplau, per acabar, un minut i anem a la publicitat. Gràcies.
Bé, jo, per començar, de tant en tant amb el senyor Trias estem d'acord en alguna cosa. Ah. Estem d'acord en que no hi haurà cap acord de govern entre Junts i Barcelona en Comú. Totalment d'acord.
Estem en bon camí.
Totalment d'acord. Ara, jo li he de dir que em sap greu, senyor Collboni, que vostè, que forma part del govern actualment, perquè amb el seu partit jo segueixo governant i ho reivindico, però vostè sembla que no... deixi'm parlar, que no l'he interromput. Em sembla trist, no?, que ara mateix, bueno, a part de que ha de dimitir a 4 mesos per fer campanya, crec que és poc creïble per algú que vulgui assumir responsabilitats, perquè vostè
ha dit
les seves responsabilitats, però a part d'això, és com poc elegant venir a reivindicar una part de l'obra de govern i l'altra part no. Jo la reivindico tota, l'obra de govern, perquè sóc alcaldessa d'un govern de coalició que jo reivindico. Per tant, m'agradaria que si governem junts, reivindiquem l'obra de govern. De totes maneres, en positiu, i també li dic al senyor Maragall, no, que em parlava de fets, no? Fets és que hem aprovat 4 pressupostos junts, senyor Maragall, i les principals transformacions d'aquesta ciutat d'aquests 4 anys, i jo n'estic contenta i agraïda. Sí, el tramvia i tantes transformacions.
Els eixos verds.
I sobretot es tracta d'això. Ja acabo.
Gràcies.
Jo vull seguir invertint en escoles, en habitatge, en transport públic, fent una ciutat més verda, més saludable, que posi els nens i les nenes al centre, que posi les persones al centre, amb més inversió social que mai, amb una economia diversificada que no depengui només del turisme, que no sigui una economia low cost, i això s'ha de fer amb un govern progressista, i totes les enquestes diuen que si hi ha una majoria clara és la de formacions progressistes.
D'acord.
si lidero jo, he demostrat que aconsegueixo que el Partit Socialista i Esquerra Republicana mirin cap a l'esquerra en lloc de mirar cap a Junts. I em sap molt greu, acabo, de que un Partit Socialista, en aquest cas encapçalat pel senyor Collboni, no descarti fer un acord de govern amb el senyor Trias.
Ara tornem,
molt greu.
Ara tornem 30 segons per acabar cadascun amb els 30 segons d'or. Moment.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adeu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelar, tria La Sirena.
Benvolguts instal·ladors. Només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Esplits, multiesplits, conductes, cortines d'aire i cassets. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumular saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumula-ho saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Rich snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Un bon pa acabat de tallar. Un bon tomàquet de penjar. Un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Del 19 al 21 de maig a Deltebre, Mescla, mostra de cuina, turisme i paisatge.
Descobreix i assaboreix les terres de l'Ebre, amb degustacions, maridatges, mescla a bord, amb tastos de vins i tapes, a bord d'un vaixell amb música i cuina en directe.
Més info a mescla.deltebre.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Parque Warner estrena una... Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Vine a viatges al Corte Inglés i reserva el teu hotel amb trasllat privat al parc i entrades des de només 119 euros. Consulta les condicions i viatge amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
A la classe d'avui aprendrem a viure lleuger, perquè tot el que necessites en la vida hi cap en una maleta.
El propietari d'un Volkswagen Tiguan blanc, si us plau, presentis a l'entrada. Gràcies.
Torno ara mateix.
La temptació de conduir un Tiguan amb MyWay pagant-lo a la teva manera és molt forta. Tens 230 motius per fer-ho.
Entra a Volkswagen.es i descobreix per què són 230.
Volkswagen.
Bé, doncs seguim en aquest debat electoral, recull La Vanguardia en directe des de Cosmocaixa i ara tenim els 30 segons, 30, per demanar el vot, perquè després hem de quadrar a dos quarts, perquè això de la ràdio és el que té. Començarem de menys a més Eva Parera, 30 segons per demanar el vot.
Moltes gràcies. Doncs després de tants anys de viure a la Barcelona del no, nosaltres des de València volem canviar a la Barcelona del sí. Si a generar feina, si a donar oxigen a l'emprenedor, si a la família, si a la concertada, si a baixar impostos, si a protegir la propietat privada, si a endurir les lleis contra la delinqüència, si a més policia, si al bilingüisme, si a millorar la mobilitat i si a una Barcelona motor econòmic d'Espanya. Penseu, sigueu valents, som l'única Barcelona que no heu provat i que quan la proveu no la voldreu canviar. Voteu a valents.
Gràcies. Dani Cirera, del PP.
Jo volia dir que abans el senyor Trias deia que l'únic vot per treure Colau és votar a Junts per Trias o Trias per Junts, no sé. En qualsevol cas, senyor Trias, vostè fa 8 anys va tenir l'oportunitat de ser alcalde de Barcelona. Nosaltres al Partit Popular li vam oferir els nostres vots perquè la senyora Colau no fos alcalde, a vostè li van tremolar les cames i va marxar. I per tant, l'única alternativa real de veritat, de debò, que pot ser fora a la senyora Colau és el vot directe al Partit Popular. No? Nosaltres reivindiquem la figura de Maragall, de Pasqual Maragall, perquè era un alcalde que governava per tothom, no com ha fet el senyor Collboni i la senyora Colau en aquests anys.
Gràcies, Anna Grau.
Bé, nosaltres no volem governs processistes, però tampoc governs dels ocupes, que són els colpistes urbans de la senyora Colau. Tampoc volem governs de les mentides. Jo ja vaig preguntar, és la tercera vegada que el pregunto al senyor Colau i al senyor Collboni, si estan a favor de que els ocupes cobrin per abandonar un pis o de pagar-los perquè se'n vagin. Ciutadans és l'únic partit que no s'ha venut a aquestes polítiques ni s'hi han brotat les mans i per tant no hem de marcar distàncies, només recordar qui som i on som. I les quatre línies roges: bilingüismo, stop superillas, stop hachazo fiscal, ocupas y desocupas fuera, vecinos dentro. Som l'única garantia seriosa de canvi en aquest ajuntament. Sense nosaltres no hi haurà canvi en aquest ajuntament.
Molt bé, Xavier Trias.
Barcelona no va bé, Barcelona no funciona. La gent vol un canvi, la gent vol un canvi en aquesta ciutat. I aquest canvi no el poden fer els que han estat governant fins en aquest moment, perquè són responsables de la situació actual. Per això aquestes eleccions van de resignar-se o de recuperar l'autoestima. De fer de Barcelona que recuperi l'il·lusió. Barcelona, capital de Catalunya. Barcelona, capital de la Mediterrània. Oberta al món.
Gràcies. Jaume Collboni.
Doncs moltes gràcies. Jo m'adreço al conjunt de barcelonins i barcelonines, hagin votat el que hagin votat, progressistes o moderats, que vulguin recuperar la millor Barcelona, que va ser la dels alcaldes progressistes. Ara estem en condicions d'obrir una nova etapa a la ciutat de Barcelona, on posem la prioritat, primer, en posar ordre a la ciutat, segon, en tornar a donar oportunitats de feina i d'habitatge, i tercer, recuperar la il·lusió i l'orgull de ser barcelonins i barcelonines. Ho tenim a tocar. L'única alternativa possible, real, progressista a la senyora Colau és el Partit Socialista.
Moltes gràcies. Ada Colau.
Doncs el proper 28 de maig els veïns i les veïnes decideixen si Barcelona continua obrint camí o si retrocedim. I nosaltres volem seguir obrint camí, fent d'aquesta ciutat un referent de feminisme, d'antiracisme, una ciutat orgullosament diversa que prioritza la inversió social i que transforma la ciutat per fer-la més democràtica, més verda i més saludable. Per això estenc la mà a tots els votants progressistes, perquè som la garantia de que efectivament, si jo sóc alcaldessa, lideraré un govern progressista fort i ampli que consolidi les polítiques progressistes de la ciutat de Barcelona.
Moltes gràcies i acaba aquest bloc. Ernest Maragall.
Jo proposo, jo vull, necessito una Barcelona per a tothom i vull ser l'alcalde de tothom. Efectivament, una nova etapa amb un nou lideratge. Això és el que estem posant sobre la taula. Jo us proposo una Barcelona rica i plena, capaç de crear riquesa i també de distribuir-la. Us proposo una persona intel·ligent, capaç de posar el coneixement que acumula tantíssim al servei del benestar, de la creació d'equitat, de la meravella del que pot ser la innovació en aquesta ciutat. I us proposo una persona que no admeti les desigualtats. Voteu Maragall si voleu tot això, si voleu efectivament construir una Barcelona com la que mereixem, com la sabem possible, com la que té la il·lusió per tornar a ser.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs gràcies per complir el temps, Jordi.
Sí. En nom de RAC1 i de La Vanguardia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a tots. Fa 10 hores i 29 minuts que ha començat la campanya electoral. Tinguin paciència, disfrutin-la molt.
Sobretot amb vostè.
I anirem veient-nos i escoltant-nos. Gràcies per aquest primer debat a la ciutat plenament viva. Que tinguin tots molta sort, de debò, i totes, i ens retrobem. Gràcies i molt bon dia a tothom.
Molt bon
Continua dia. El món a RAC1. Gràcies a la gent que ha estat aquí al Museu de la Ciència del Cosmo Caixa. I d'aquí un moment, des de la redacció, recull Albert Sort per fer el debat de tots els debats. Moltes gràcies i fins aviat. Bon dia.
Els objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
Chacabum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Robatayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 13 i 14 de maig Lorca, del Ballet de l'Òpera d'Innsbruck.
La companyia actua per primera vegada a Catalunya sota la direcció d'Enric Gasa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
El 21 de maig, el Palau de la Música Catalana celebra el 50è aniversari de la Coral Carmina amb l'Obgesang de Mendelssohn. Una sinfonia plena de moments triomfals, amb algunes de les melodies més colpidores i commovedores de la història de la música, interpretada per la Franz Schubert Filharmonia.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més. Ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials Begur és autèntic. Peix de roca a Begur.
RAC 1. Tots som 1.
El món a RAC 1. Amb Albert Sol.
10 i 34 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Glòria Serra i Jordi Bosch.
Avui amb aquesta tertúlia de butxaca més que mai, perquè evidentment els debats han passat per sobre de tot, i ara aquí el que farem doncs és recollir una estona molt breument també. Ara ho comentava. Hola, Ernest Folk, bon dia.
Hola, Albert, què tal?
Glòria Serra, bon dia.
Bon dia, Albert.
Jordi Bosch, molt bon dia.
Bonjour, què tal, Albert?
I comentàvem això, i companyia, efectivament. Si aquests debats, per molt que siguin interessants, acaben aconseguint canviar, tant a totes les capitals que hem fet, acaben determinant el canvi del vot de la gent, no? Si hi ha prou amb aquesta confrontació, que a vegades és molt interessant pel que es diu i pels que veus, però si realment tenen un efecte en el vot. Mm.
Jo crec que primer, és important que es facin. I ho dic perquè aquí els donem una mica per descomptats. I recordo que fer debats electorals és una mica raresa. A Madrid no se'n fan, però per negativa de la principal candidata, per exemple. I llavors, primer, el debat és una cultura de debat, i això és important, perquè, a més, a darrere hi ha una cultura de pacte, que aquest país és molt tebi, em refereixo al conjunt d'Espanya, molt tebi amb el tema dels pactes, i això és una cosa, unes anomalies, etc. Hi ha una cosa clara, a moltes capitals, no sabem totes, però a Barcelona segur, hi haurà un govern de coalició, sí o sí. Això és segur. Llavors, és bo que hi hagi un debat, encara que, evidentment, els candidats es refugiïn en arguments. Primer perquè, com que hi haurà un govern de coalició, no poden matxacar molt el seu oponent, el que li creix en el seu propi espai, perquè potser demà passat hi haurà de pactar, no, amb ell. Però jo crec que primer s'han de fer, abonen la cultura del pacte i el diàleg des de la divergència, abonen també una manera de discutir que, com que l'estem delegant en xarxes socials, sembla que l'hem oblidat, i no, que és discutir cara a cara, i cara a cara no es diuen les mateixes coses que es diuen des de l'anonimat o no a les xarxes socials. I tercer, home, possiblement no canvia molta gent, algú, poquets, però en qualsevol dels casos una campanya electoral és llarga i va conformada per moltes rajoles, i una d'elles, la primera, l'endegar RAC1, que són els debats electorals, bueno, és una rajola més. Canviarà poca gent, conformarà opinions, no ho sabem, o potser ratificarà d'altres, però és imprescindible per mi, no podem prescindir dels debats.
M'ha semblat un debat divertit, dinàmic.
El d'aquí, no?
Sí, el de Barcelona. El de Barcelona.
Els altres també, la veritat. Vull dir, els que els hem pogut sentir, és realment, tots han estat debats amb molt de ritme.
Molt similar, segurament.
Sí. Bueno, i m'ha agradat que sigui periodístic. És a dir, m'ha agradat que l'Enric Sierra comencés també amb la qüestió de la Bona Nova, que ens agradi o no, és el que ha dominat informativament les últimes hores, i em sembla bé que hi hagi una adaptació periodística a tot això.
Així, no?
Exacte, i per tant, i no era fàcil, perquè un debat a set realment és molt complicat, perquè les intervencions no es poden allargar més d'un minut, perquè si no, tot això és impossible de gestionar. Però per això crec que ha estat un debat tan divertit com crec que no decisiu. És a dir, no crec que canviï grans coses. Com ja apuntava la Glòria, aquí, per la nostra manera de ser, doncs els debats no són agressius, no ho són. Hi ha hagut molt pocs moments d'una certa agressivitat. Tots els candidats, gairebé tots, potser puc treure'n alguns que no sortiran, però la majoria, diguem, les quatre grans forces que estan aquí disputant-se la possible victòria, jo crec que són molt respectuosos entre ells. I per tant...
Bueno, és que es coneixen i es pacten a moltes institucions, Diputació, Generalitat, Madrid, etc.
I crec que curiosament, potser el moment així amb més punta ha estat l'últim bloc, el dels pactes. Em pensava que seria el de la mobilitat, i no, perquè el de la mobilitat tothom ha mantingut la seva posició fàcilment, i en canvi el dels pactes és una qüestió més espinosa en què no tothom diu el que farà o el que creu fer.
Com sempre.
Aquest ha estat un moment, jo crec que molt interessant. Però sí, jo crec que de moment està començant aquesta campanya i més o menys està passant el que havíem previst.
Jordi Bosch.
Bé, jo he escoltat des de Madrid, he escoltat el debat de Barcelona, escoltaré i el de Girona, que és la meva ciutat natal, i un tipasso molts dies, que s'ha fet alhora, i l'escoltaré a les properes hores, i m'agradarà també escoltar-ho. Jo, a veure, en la línia del que esteu dient, jo crec que aquest debat ha servit precisament el primer dia de campanya, en el qual, diríem, ja es pot fer una reclamació del vot, també una mica més clara de la que feien fa uns dies, que també la feien, ha fet que realment consagra alguns temes de campanya, marca una mica per on va, no? Per exemple, tota la mobilitat, que ha estat un tema extraordinari en els últims mesos, perquè realment hi ha un problema de mobilitat i hi ha un concepte de mobilitat entre les diverses forces polítiques i bàsicament entre el govern municipal i l'oposició, que està vinculat també a projectes com els de les macroïlles, etc., que ha quedat en segon terme respecte a una qüestió més actual, que ha estat el de la vivenda, barrejat també amb els conflictes dels que hem parlat els últims dies i del que és bandera tota la qüestió de la Bonanova. I això ha fet que aquest tema, que a més s'ha situat per una raó informativa clara al primer davant, jo crec que ha consumit gran part de la història. El problema de la vivenda és que al final, malgrat que la Constitució diu que la gent, que qualsevol persona té dret a una vivenda digna, durant 40 anys de vigència no s'ha aplicat una mesura que durant molts anys va seguir sent favorir que la gent tingui una vivenda en propietat, però que també, diríem, la voracitat fiscal i també pues, models econòmics diferents i també la manca de poder adquisitiu de la gent més jove ho ha tombat. Però durant molts anys era més fàcil accedir a la vivenda. I això s'ha de posar sobre la taula. I aquest tema, aquests dos o tres temes de claus de com revertir el tema de la vivenda no apareixen, perquè al final acaba amb una qüestió de jo faré això, jo faré l'altre, tu no fas, etc. El tema de la vivenda no es posa sobre la taula una política a llarg termini generacional de diverses generacions de com redreçar i com tornar al passat, al que donaves a una sèrie de gent, doncs, òbviament, un patrimoni i no tenir que pagar quan són grans, un lloguer i fins i tot un concepte que s'ha anat perdent, que és deixar una cosa als fills. Ara, per tant, això jo crec que ha estat aquest punt. Pel que fa als pactes, a mi, evidentment, és igual, és a 13. Perquè el que un deia contra l'altre es podia fer servir contra ell. I després hi ha una altra tercera idea que en un moment donat en Xavier Trias ha aprofitat, perquè ha estat el leitmotiv de la seva presentació i el tema que ha animat durant uns mesos una campanya, que és jo he vingut aquí perquè entenc que els ciutadans de Barcelona reclamen que faci fora l'alcaldessa. I ell ho ha intentat posar tot això en el moment en què realment l'alcaldessa pues, podia anar defensant les seves polítiques i jo crec que el fet de que s'hagin creuat tantes coses entre ells ha fet que no hi hagi tanta artilleria, malgrat que es pensin que sí contra ella.
És veritat que, ara ho deia l'Ernest, ha estat un inici de campanya molt particular, perquè justament, a vegades diem aquesta cosa de que Catalunya és Barcelona, sembla, perquè hi ha aquesta tendència inevitable molts cops al centralisme, però és que aquesta vegada gairebé és que Catalunya era la Bonanova. I d'un fet
Que artificialment, eh?
Efectivament, efectivament.
I malgrat els propis veïns de la Bonanova, que no tenien cap mena de ganes de protagonisme.
I m'imagino que, de la mateixa manera que hi havia molta gent de Barcelona que pensava això aquí és un problema que s'ha creat artificialment per uns interessos electorals, no m'imagino ja la gent de fora de Barcelona què en devia pensar, però sí que és veritat que de les últimes hores, i això sí que és una cosa extrapolable i de la qual podem parlar, si voleu, és les imatges d'aquesta manifestació de Desokupa i la mena de públic que hi havia molts nois joves, i quan dic joves estic parlant de molts menors, nois d'un aspecte absolutament normal d'anar a l'institut, que podrien ser companys de classe de molts fills d'oients que ens estan escoltant, i fent proclames molt dures contra Colau, contra Pedro Sánchez, contra els ocupes, moltes d'elles prefabricades, segurament, que han sentit a la tele, a les xarxes, i això sí que, veient-ho ahir la tarda, perquè hi havia un
periodista... Una mica futbolero, Albert?
Sí, 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 totalment, totalment. Però feia posar una mica els pèls de punta.
D'usos, vull dir.
Això que has vist és el poder de convocatòria de Vox. Molts d'ells van arribar a Mave ahir des de diferents punts d'Espanya, sobretot des de Madrid. És a dir, això respon a una convocatòria que ha estat invisible per la resta, si no estàs posat en determinats fòrums, en determinats canals i segueixes determinats youtubers i influencers. És una convocatòria masculina, és una convocatòria d'una franja d'edat molt completa i són les forces que està removent Vox. I jo, mira, fixa't, quan ho vaig veure i us he sentit aquest matí, a més, comentar-ho, aquesta sorpresa, no?, que ha xocat molt, que era gairebé un perfil únic, podríem dir, el que passava en aquesta manifestació, l'he lligat molt amb la resposta que hi ha hagut, que també ha xocat molt aquesta setmana, una enquesta realitzada pel Centre Reina Sofia FAT, si no m'equivoco, sobre el masclisme i els joves a l'institut. És una enquesta realitzada molt amb una franja d'edat molt jove i que parlava de com els nois senten que el masclisme no és culpa seva, que les noies també haurien de tenir-hi, que també són responsables. En fi, el fracàs, diguéssim, de la política d'entendre com es lluita contra el masclisme en aquesta franja d'edat. I en part, i a l'estudi recollia que és perquè ells, no elles, ells, creuen bona part dels mentides, de les notícies falses que els arriben a través de, precisament, influències, xarxes socials, determinats comptes de Telegram, etcètera, etcètera, que estan directament instrumentalitzats per l'extrema dreta. Aquest és un fenomen molt complex i generalitzat. No és propi d'aquí, no és propi d'aquest continent, sinó que és pràcticament un problema mundial. Com l'extrema dreta instrumentalitza sobretot els homes, sobretot els nois, que amb el tema de l'agenda femenina se senten molt amenaçats i no saben com reaccionar, o no volen deixar de perdre determinades formes de ser, o no volen considerar-se culpables. Jo sempre he dit, atenció, el masclisme és una qüestió d'homes i dones, ho vull deixar clar d'entrada. Llavors, jo ho vaig entroncar directament amb això. La sorpresa va ser perquè nosaltres no estem en aquest punt de convocatòria, no sabem els que els hi arriba. Jo quan vaig començar a veure ahir imatges, que estava jo precisament tornant a Madrid amb tren, des dels trens de nois que havien agafat un tren per anar a Barcelona, dius, quin poder de convocatòria té algú per fer moure un munt de nois que se'n van, bueno, que es gasten els diners, atenció, agafen un tren i se'n van a Barcelona a participar en una manifestació per una casa ocupada. No, no estem parlant de compartit, convocat, no, no, per una
bueno,
casa...
Aliar-la.
Sí, efectivament, aliar-la. I felicitats als Mossos perquè van impedir que uns, o potser també els altres, l'aliessin.
A veure, jo crec que estem davant d'una història que és moltes coses, però el primer que és un conflicte sobredimensionat artificialment per intentar, diguem, despertar una certa extrema dreta. Bueno, fixa't si és artificial que han de venir de fora. Han de venir en autocars des de fora. Ara, que sigui artificial, sobredimensionat, i, diguem, tot això estudiat, no vol dir que no sigui repugnant. O sigui, les imatges que vam veure ahir de tota aquesta gent, jo em perdó, són fastigoses. I és gent, a més, que això és parafeixisme. I llavors, jo crec que de tot això hi ha un cert bon balanç. És a dir, jo crec que el que ha quedat clar és que fins i tot a gent molt conservadora de la part alta de Barcelona, això l'incomoda. Sí, això l'incomoda. Ha quedat clar que tu pots estar en desacord amb les polítiques d'aquest ajuntament.
Atenció, pot ser que alguns dels seus fills
pot ser, sí, sí. Però tu pots estar en desacord amb les polítiques d'aquest ajuntament, però diguem, els crits diguem-ne, absolutament vergonyosos contra l'alcaldessa proferits per aquesta gent, jo crec que això hi ha gairebé unanimitat amb tots els partits a condemnar-ho. I després em sembla que això és una campanya de màrqueting molt barata d'una empresa, i d'un senyor que l'estem fent famós entre tots. I aquí vaig a l'última reflexió que potser tots m'incloc, m'incloc per estar-ne parlant ara aquí, que potser hauríem de fer una reflexió sobre què parlem i quines conseqüències té el que parlem, no perquè hi hagi una mala intenció inicial, però potser hauríem de començar a parlar de les conseqüències de tot això, perquè hem fet molt gros una cosa que, a més, fent-la molt grossa, hem tapat l'essència del problema. O sigui, això no és un problema dels quatre feixistes de Desokupa. Aquí hi ha un problema molt seriós, que avui, per cert, almenys s'ha debatut en el debat que heu fet aquest matí, que és el de la vivenda. És a dir, aquí hi ha uns preus impossibles, hi ha un parc d'habitatge social que encara és insuficient, hi ha uns lloguers que segueixen pujant, que estem pendents que s'apliqui la llei estatal de congelació d'aquests preus. O sigui, aquí hi ha un problema molt bèstia. I centrar-ho tot amb una gent que ocupa pisos per diverses raons, que per cert, moltes d'aquestes ocupacions el que són conseqüència de la situació desesperada de molta gent. Sí, enfocar només una ocupació des del punt de vista que es vulneren els drets de la propietat privada és parcial i interessat. Llavors, el que vull dir és que al final anem ballant al ritme d'aquests senyors que van prendre els carrers ahir de la Part Alta de Barcelona. Potser que, o sigui, que entre tots introduïm el debat veritable a fons.
Jordi.
Sí, a veure, els anys del procés de tan intens ens van deixar una mica tots, en els mitjans, però també diríem a les audiències, en els lectors, a la gent que segueix la informació, un neguit d'estar sempre amb el minuto de juego y resultado. I si això hagués passat a Madrid, el que has vist a La Vanguardia, al Periódico, a RAC1, a Catalunya Ràdio, a TV3, no ho haguessis vist a TV, a Antena 3, per què? Perquè, bueno, estan en una altra dinàmica. No vull dir que uns fagin bé, els altres fagin malament. Si surt és perquè hi ha molta gent que ha considerat que això és important. Per cert, que el que fa és desvirtuar el problema real de la vivenda, allunyar-lo. El problema de la vivenda és un altre, és molt estructural i tampoc ens hi posarem ara perquè, bé, perquè és complexa i exigeix, com he dit abans, dècades de fer coses cap a una determinada direcció. Però aquest neguit porta a que a vegades estem, diríem, convertint una cosa que inicialment ha estat artificial a partir d'un fet real, sempre, amb una cosa que diríem que col·lapsa l'activitat i que no podem parlar d'una altra cosa. I això ho intentem trencar. Aquí, en aquest mateix programa, s'intenta trencar i s'intenta canviar el tema i s'intenta veure coses que poden interessar la gent. Però és molt difícil perquè al final tot això contamina pues, la necessitat de, escolta, un ho fa, l'altre ho fa, etc. Jo també a vegades hem de ser autocrítics. Ara, realment, la gent de Barcelona i Catalunya parlava entre ells d'aquests temes, estic segur, a la família, en el bar, quan parles amb un amic, perquè aquest tema estava aquí davant, no? Però vaja, insisteixo, per mi el problema de la vivenda és complexa, exigeix una decisió que és... si treballes pel lloguer, si treballes per la propietat,
la vivenda pública,
si vols que els joves amb menys renda hi accedeixin, quins incentius fiscals fas durant dècades, Ja has de dir, vostè es casi o no es casi, es junti, el que faci, el que sigui, tenen un dos nens, sàpiguen que si compren un pis, nosaltres farem ara això i durant 20 anys farem això. I llavors la gent planifica. I, per tant, després has de tenir altres mesures de sòl, de sòl públic, de sòl privat, d'una sèrie d'exigències. I si vas pel model de més lloguer i menys propietat, doncs també ho has de tenir en compte, no deixar-ho simplement en el mercat. I jo crec que després d'escoltar el debat amb la vivenda, sí que s'ha fet també minuto de juego resultado. Accions clares que els ajuntaments en poden fer, el de Barcelona, importants, però sempre limitades, perquè no pots prendre mesures fiscals ni d'altres tipus. Home, pues, home, em sembla que fa que acabi presidint el debat i ho farà durant la campanya electoral, els incidents, l'anècdota, el tema del dia, del moment, que hi ha una ocupació, que hi ha una altra cosa, etc.
És veritat, en el cas de la Bona Nova i Desokupa hi ha un factor que em sembla evident, però no l'hem deixat de dir, que és que, home, produeix morbo que justament el conflicte es traslladi a la plaça Bona Nova. És a dir, si això estigués passant amb un barri, diguem, amb menys solvència econòmica, per dir-ho així, potser no hauria tingut aquesta repercussió. És a dir, que aquí hi ha un factor evidentment morbós que no el podem treure del debat. No és el mateix desocupa arribant a no sé quina plaça del Raval que arribant a la plaça Bona Nova.
Es produeix aquí per un motiu estrictament polític. Llavors, segueixo el fil del que deia el Jordi Bosch, efectivament, crec que no ho han aconseguit, Jordi, com tu deies, no han aconseguit arrossegar el tema de la vivenda i barrejar-lo amb el tema de la Bona Nova i aquestes cases ocupades, crec que no ho han aconseguit. Crec que el comú del ciutadà de Barcelona té molt sentit comú, i els de la Bona Nova encara més, perquè ho veuen i saben de què va. Però al capdavall, recordem com va aquesta història. Tot això va començar perquè la candidata de Ciutadans, que és un partit que està en una situació més que precària, va triar aquest escenari com una de les puntes de llança per fer-se sentir. Què feia? Anava cada dia amb gent que, a més, en diuen que no és estrictament d'aquella zona ni d'aquell barri, que eren poquets i tal, i que l'acompanyaven amb una pancarta perquè hi anessin els mitjans, que és una manera, escolta'm, com una altra, de fer-se sentir en una campanya en la que saps que tens les coses difícils. Què va passar aquí? Vox va haver l'oportunitat de robar-li la cartera amb aquesta candidata, i li va robar la cartera.
Perquè sempre hi ha algú que t'avança per la dreta.
Exacte, sempre quan entres, obres una porta i a darrere entra l'estampida, que és el que ha passat. Vox va veure una oportunitat amb un tema que és seu, també se l'han fet seu per dret, que és posar tots els ocupes en el mateix sac d'antisistema, immigrants, il·legals, menes i aquesta bogeria, aquesta sopa que fan que els hi funciona molt bé. Li van robar, aquesta candidata va perdre aquest trumfo que havia començat ella, i el PP, que era el tercer interpel·lat, perquè els tres es barallen per la mateix tros del pastís, amb molta intel·ligència política, jo crec, perquè sabia, si s'arrosseguen aquí a Catalunya perden i no guanyen, ha dit que aquest no era el tema, que les que estan en contra de l'ocupació, faltaria més, però que la desocupació és cosa de les lleis, dels jutjats i de la policia. Llavors, recordem que aquest és l'origen de tota aquesta història, però afortunadament jo crec que s'ha separat totalment del debat de la vivenda, que, com bé diu el Jordi Bosch, és molt complexa i transcendeix la campanya electoral municipal.
I, Glòria, per l'últim matís, això que estàs dient, jo diria que ha estat un tema que han aconseguit posar a l'agenda, eh? Vull dir, per tant, això ho han aconseguit, també per culpa nostra, però de tres partits desesperats, que veuen que poden ser extraparlamentaris. De fet, extraregidorials, eh? Jo dic extraparlamentaris, està mal dit, però ja m'enteneu. És a dir, Ciutadans, Vox i Valents, la majoria d'enquestes els deixen fora, inclosa la del 6 que es va fer pública ahir. I per tant, això també ho hem de dir, això és una batalla de tres partits desesperats. I segurament amb això que deies, doncs,
però que poden menjar-li el terreny amb un quart, que és el PP, que sí, sap perfectament qui li està intentant menjar,
sí, però
el terreny.
També estan tirant el PP cap al centre, a disputar un vot que potser no hi comptava al principi, a Xavier Trias, anar a navegar en altres zones, que per cert ho hem vist avui també una mica això en el debat, i per tant, això cal dir-ho també, o sigui, què estan fent aquests tres partits.
Falten 4 minuts, digues, Jordi.
No, jo anava a dir, perdona, i no sé si tu anaves apuntant, Albert, que hi ha hagut una cosa en la qual els ciutadans pues, no se'ls acaben de creure, els partits, perquè després, a l'hora de la veritat, saben que el ciutadà entén que quan el seu poble no hi ha un candidat que hagi tingut la majoria absoluta, o gairebé absoluta, és a dir, entra aquesta dinàmica del qui ha guanyat, quan a vegades això el qui ha guanyat, perquè tu fas una carrera de cotxes i el que ha guanyat és el que ha arribat primer, i punto, i queda clar, i s'han dut tots els punts. Aquí no, perquè poden passar altres coses. Es va veure a Barcelona fa 4 anys. Veurem a tots els pobles de Catalunya pactes que la gent acceptarà, perquè vol que els seus governs municipals tinguin certa estabilitat. I hi ha equacions clàssiques, la de Convergència i el PSC ha estat molt clàssica durant molts anys, no? Jo recordo una època que tota la Costa Brava estava així, etc. Ara la correlació de forces és diferent. Sí que he trobat a faltar, perquè ja no hi és, i perquè la vida política no hi és, i perquè després del que ha passat el govern de Catalunya no hi és, una cosa de dir l'alcaldia de Barcelona ha de tenir un paper, diríem, en la qüestió independentista, en la qüestió nacional. És a dir, no hi ha cap aproximació en aquest sentit i el que hi ha són allunyaments. Això, m'atreveixo a dir que ha desaparegut, això. Aquí, al final, sabem que s'haurà de fer un puzzle amb una bomba nuclear que té la llei electoral, que és la que diu que si no hi ha 21 regidors al voltant d'un candidat el dia de la Constitució del ple, és alcalde o alcaldessa el més votat. I no només això, sinó que li dona una capacitat de fer un cartipàs, de fer fins a cert punt, diríem, governació amb decrets, i que si un dia es queda sense pressupost pot fer una moció de censura i queda aprovat de qüestió de confiança, i si no li guanya l'oposició, queda aprovat el pressupost. És a dir, hi ha arguments per... Jo recordo que hi ha hagut un moment que Jaume Collboni diu: jo no faré alcalde en Trias ni en Colau. Evidentment ell vol ser l'alcalde, eh? I bueno, pues, té una perspectiva, sembla, millor que l'ha tingut el PSC en altres moments. Dit això, entre parèntesis, poso que he mirat l'enquesta del FECIS i no suma 100. El percentatge no suma 100 perquè toca algunes coses que no, a mi no em quadren, diríem, com a percentatge real que jo faig en el meu cap, no? Però vaja, aquest és un altre tema. Per tant, la gent, serà molt important que arribi en primer lloc. Perquè després hi ha una segona possibilitat, que és que un cop que hagi passat, després s'estableix el dia a dia i uns acords, fixa el que va passar, que el PSC després es va integrar al govern, etc. No? Llavors, vaja, jo crec que aquí tothom diu el que li convé, sabent que la realitat, o sigui, serà molt difícil que algú tingui 21 regidors.
Fixa que curiós això. Ai, perdó, Jordi.
No, ja està. Vull dir que hi han coses que intuïm. Intuïm que hi ha partits com Esquerra, com Junts, com PSC, que tenen una capacitat de negociar històrica. Vale?